Darreres vermelles i grogues de sequera, que no s'hi fumi, a dins tot el circuit de Sant Matamoros. Nosaltres habilitarem o tindrem serveis d'ambulància, tindrem servei de banys portàtils i per part dels autocross Felanitx hi haurà un servei que si volen comprar aigües o això en podran tenir, d'acord? L'altra part, aquí on també Felanitx, la gent li podria cridar atenció i ja dic que no hi venguin en cotxes. El govern ho ha decidit i nosaltres ho col·laborem, que a partir de les 3 de l'hora baixa, Sant Salvador quedarà tallat en el trànsit rodat, d'acord? Per tant, només s'hi podrà cedir peu a llevar si qualcú hi vol anar. Però que tingui molt de coneixement tothom que vagi a un espai en ell o vulgui pujar a peu.
Pel que fa a les zones allunyades del nucli urbà del poble, com comentava vostè, també hi ha un dispositiu de reforç per la prevenció d'incendis forestals, ja que l'eclipsi coincideix amb aquestes altes temperatures de l'estiu.
A veure, per part nostra no, però per part d'Ivanat sí, que jo sé que aquest dia tenen tots els efectius en marxa. El que jo deman, com ha fet tothom, i jo seguiré insistint, però més en el nucli Felanitx, que és la meva responsabilitat, és coneixement per tothom. Que no deixin fens, que no deixin residus, que no deixin vidres, que no deixin plàstic, que no se fumi, que una aglomeració de gent en el mateix redol, amb aquestes temperatures i amb aquesta situació, no han d'haver de lamentar per un fet tan important com pugui ser l'eclipsi, altres problemes.
Heu comentat aquestes zones d'observació per contemplar millor l'eclipsi. Aquestes zones també entenc que són també per reduir aquesta pressió sobre llocs més sensibles del municipi.
Sí, efectivament, nosaltres hem tractat un lloc que sabem que se pot visualitzar bé l'eclipsi. De fet, sabeu, si no està ennigulat ni res, se veurà bé, però ho hem concentrat allà per no tenir tothom per mig, és a dir, i molt especialment per una zona molt sensible com a Sant Salvador. Que tot i així, Sant Salvador no és del millor lloc que el puguis veure, perquè les muntanyes no te deixen gaudir, d'acord? Així com toqueria. Per tant, nosaltres vam cercar el lloc que per nosaltres no, i per qui en saben, hi ha altres llocs, a veure, hi ha altres llocs. Però el missatge més important seria que tothom el pugui veure si té un lloc i que seva en el seu terrat que el pugui visualitzar, que no se mogui de que seva, que el millor lloc és el que teva mateix o el que has veïnat. Per tant, si tu tens un lloc, nosaltres simplement hem habilitat un lloc extra per en cap de que la gent vulgui veure l'eclipsi i no tingui bon on poder anar. Molt millor que ningú se mogui.
Moltes gràcies, senyora Soler.
Moltes gràcies i vetres, com sempre.
I d'acabar d'escoltar les paraules de la batllessa de Felanitx, que ha explicat aquest dispositiu especial d'emergència per l'eclipsi total de sol del pròxim 12 d'agost.
Gràcies, Lluís, i atenció perquè el dia de l'eclipsi ens podria deixar més de l'espectacle al cel una altra curiositat. Ens referim al conegut com a raig verd, que és un fenomen òptic molt poc habitual, Caterina, que només es pot observar si les condicions atmosfèriques són pràcticament perfectes.
Sí, però hem de dir que dura molt pocs segons, però és un dels fenòmens òptics que es produeixen quan el sol justament es pon. Amador Carbonell, que és president de l'Observatori de Mallorca, diu que és més habitual veure'l sobretot durant els mesos d'hivern, ja que cal que les condicions meteorològiques siguin molt bones.
És un fenomen lumínic que se produeix just en el darrer moment en què el sol se posa per l'horitzó. El darrer punt de llum que, de l'esfera del sol, aquí en aquest punt, si hi ha molt bones condicions meteorològiques, surt un flash de color verd. Això és el famós raig verd.
I atenció, perquè precisament per l'eclipsi el raig podria ser més menut de dia 12. Pep Marcús és president del Club Newton.
Quan millor sabeu, estivem. De que els núvols que hi ha sempre al final del dia, si n'hi ha núvols, sí, està molt clar i segur perfectament.
La posta de sol acabarà a les 20:49, és a partir de llavors quan s'obri la finestra temporal per gaudir justament d'aquest fenomen extraordinari.
Tothom pendent, per tant, del que passarà la setmana que ve, dimecres, dia 12 d'agost. Josep, com
Hola.
Estàs?
Molt malament, fa molta calor. És a dir,
Fes calor, posa'ns aire.
No, ara estic bé aquí.
Fa calor psicològic.
No ho sé jo.
Sí, psicològic.
Quan hi ha vacances?
Quan hi ha vacances?
Nosaltres?
Ah, no ho sé, nosaltres no ho feim.
Xiu-xiu és tot l'estiu.
Sí.
Ah, que bé.
Servei públic.
Servei públic total.
Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
Ens enyorau?
tornem!
Bogeria absoluta!
Aquest dimecres, a partir de les 8 del vespre, el Trofeu Ciutat de Palma, a IB3 Ràdio.
Mare meva, quin vespre!
El nou Reial Mallorca de Luis García es presenta davant l'afició i ho fa jugant contra el Paris Saint-Germain.
Ulala, mon amour, Paris!
Tota l'emoció del Trofeu Ciutat de Palma, a IB3 Ràdio.
Una temporada més, amb el Reial Mallorca, ens endimoniam!
Que repiquin!
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I d'aquí a 10 minuts arribarem a les 9. És el moment ara per la cultura. I començant parlant d'alguns compositors com Bridge, Mahler o Albéniz, que seran el recital del llibre de Mike Amat de Ramon Llull, dia 6 de setembre. Una commemoració del 710 aniversari de la mort del pensador que s'inclou al Festival de Música de Cambra Mallorca Chamber Music, que serà de dia 3 a dia 7 de setembre. Neus Pericàs.
Aquest concert homenatge serà interpretat per un conjunt de joves músics emergents que proposa un recorregut per la vida i el pensament de Llull. La poetessa Carme Bennàsser serà qui llegirà els fragments, acompanyada pel violinista i fundador del festival, Joan López, i tot un grup de cambra que interpretaran peces que volen reflectir el que Llull volia transmetre.
Dividirem el concert en dues parts. La primera part està enfocada en un espai d'introspecció, com va passar la vida en Ramon Llull, a la segona part del concert, que s'interpretarà Mallorca, que aboca també a Silla, que és on Ramon Llull va formar part, i després es corta en piano de Gustav Mahler. I dona aquesta sensació de que està inacabat, com la recerca que en Ramon Llull pues, proposava un poc, no?
Així es crearà un diàleg entre música i pensament en un concert que planteja un itinerari musical i poètic centrat en la introspecció, el paisatge i la memòria. Una proposta que el director general de Cultura, Llorenç Perelló, ha volgut destacar com una aposta pels talents joves emergents.
D'aquest nou festival, Mallorca Chamber Music Festival, que neix el 2026, però amb una voluntat de quedar aquí, i sobretot amb aquesta voluntat posar en valor nous artistes, artistes emergents, persones que han acabat els seus estudis.
El recital serà gratuït i es farà dia 6 de setembre a Can Oleo a les 7 i quart de l'hora baixa. La resta de concerts del festival es faran a l'Auditorium de Palma i al Teatre de l'Aró i sí que es necessita comprar entrada que ja es poden adquirir al web del festival.
I a les portes de la celebració del 8 d'agost a Eivissa, l'escriptor i militar José María Prats ha presentat el llibre La conquista d'Eivissa del 1235, l'operació militar, amb un objectiu divulgatiu i narra un dels capítols fonamentals de la història de l'illa, la conquista d'Eivissa per part de l'arcabisbe de Tarragona, Guillem de Montgrí i Gemma Guasc.
Quan el 8 d'agost de 1235 les tropes encapçalades per Guillem de Montgrí van assaltar la murada i Eivissa, ho van fer complint la doctrina, seguint el procediment militar que ja s'havia emprat a altres indrets, com a la conquesta de Mallorca. Escoltant l'escriptor José María Prats.
Van començar a tirar pedres amb un fundíbulo i un trabuquet i quan varen veure un trenc, varen cavar un túnel per de baix, el varen entibar i quan varen veure que allò podia caure, varen prendre foc a tot el que era la porta de la murada va caure i varen entrar.
Uns 1.000 soldats van ser els que es calcula que van combatre contra uns 800 habitants de l'illa.
Diuen els que ho han estudiat que a Eivissa hi havia com a molt 5.000 persones, d'aquestes 5.000 persones, 1.800 com a molt estaven dins vila i que potser que agafessin les armes, 800 com a molt.
Explica que Guillem de Montgrí tenia dues limitacions importants.
Un era el 30 de setembre, de Sant Miquel, que li havia imposat al rei, perquè d'aquella gent feia la guerra en l'estiu. En silenci tenia que anar a casa seva a cuidar de la família i a cuidar del camp. I un altre problema que tenia en Montgrí és que tenia que acabar antes del 15 d'agost, perquè tenia que tornar un crèdit sí o sí que li havien dat. Llavors tenia que assaltar Eivissa, la tenia que saquejar i tenia que treure sous.
Assegura que l'objectiu del llibre és divulgatiu. Espera que amb aquesta obra la gent jove trobi atractiu en la història d'Eivissa.
D'un roig encès
I a Menorca, Pablo Picasso, Joan Miró, Dalí són alguns dels grans noms que aquest estiu es poden veure a la Galeria Àtica de Maó. Inaugura exposició Arcams, que reuneix una trentena d'obres originals d'art modern i contemporani. És un recorregut que va des de les avantguardes històriques fins a l'abstracció i la creació contemporània en peces que permeten seguir l'evolució de l'art al llarg del segle XX.
Sí, de fet, i atenció, perquè les peces exposades que podrem veure estan taxades entre els 15.000 i els 200.000 euros, mentre que el conjunt de la col·lecció supera el 1,5 milions. L'exposició es pot visitar cada dia entre les 7 i les 11 de la nit durant tot el mes d'agost. Durant tot aquest mes, una oportunitat per contemplar, sense sortir de Maó, obres originals d'algun dels artistes més reconeguts, ja ho sabeu, referenciat de l'art modern i contemporani espanyol. Mercè Camps és la directora d'Arcams.
Volíem sumar-nos una mica a l'oferta cultural que hi ha cada vegada creixent més a Menorca, apostar i crear un espai on pogués conviure l'art modern amb art contemporani en firmes de primer nivell. Trobareu una mica de tots els estils, des d'un Picasso o un Degener, qui és col·leccionista pot trobar un Hans Hartung, que potser és una peça més difícil de trobar.